Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Volia ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Viva ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
A finals del 2020 va començar el pla d'expansió de la nova tecnologia 5G, que ha de suposar un salt de qualitat molt important pel que fa a les telecomunicacions mòbils. Sobre el sistema 5G, ara fa unes nits el Joan de Castellar del Vallès ens va fer aquesta pregunta.
Si nosaltres som un 70% d'aigua i vivim constantment dins un microones, ja que les ones electromagnètiques són utilitzades per la ràdio, la televisió, la telefonia, internet, etc., etc., quina influència bona o dolenta pot tenir en el nostre organisme aquest xoc constant i continu amb aquestes ones?
Recordem que avui el 80% de la població catalana ja té accés a aquesta tecnologia d'avantguarda, no exempta de crítiques pel que fa a la contaminació electromagnètica, com és en el cas dels 180 científics de 40 països que adverteixen al món sobre els riscos per a la salut que presenta la tecnologia 5G i que ha fet públic l'organització internacional emfscientist.org, que hi ha de cert. Per cert, Xavier Luri, professor a la Facultat de Física i director de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, diu que des del punt de vista epidemiològic no hi ha proves que causi problemes. L'OMS ho descriu així i ens hi afegeix el document Radiation Electromagnetic Fields. Per sortir de dubtes hem contactat amb Carles Surià, que és un geobiòleg patològic, a més d'enginyer de camins, canals i ports. Carles Surià, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Molt bona nit.
Abans de res, què és el sistema 5G?
El 5G és la cinquena generació de comunicació, des la que ara s'està implantant, i que el que ens farà és que ens introduiran el que s'anomena l'internet de les coses. És a dir, que qualsevol dispositiu es podrà connectar a internet. Estem parlant de que segurament el nombre de dispositius connectats es multiplicarà per 10 aproximadament respecte als que tenim ara, i això s'aconseguirà gràcies a que hi haurà unes velocitats de transmissió molt més altes, un temps d'espera entre l'aparell i les antenes molt més baix i serà molt més fiable.
I què hi ha de cert en el risc per a la salut de les ones electromagnètiques d'alta freqüència 5G?
Què hi ha de cert? El cert és que no se sap. Això és el que realment passa. És a dir, no s'ha comprovat que no hi hagi efectes nocius. Això és el que hi ha. És molt diferent el que passa en medicina. Per exemple, ho hem vist amb les vacunes, en què abans es fan unes proves i es comprova que no hi ha efectes nocius. Si vols, a veure, aquí en aquest cas el que podríem parlar és sobre l'efecte de les ones d'alta freqüència en general i acabar concretant en el 5G. És a dir, com afectes a la salut, què se sap dels camps electromagnètics, ones electromagnètics? La evidència científica, el que ha descobert, és que hi ha uns efectes tèrmics, és a dir, que se sap que si s'adsotmet a ones electromagnètiques a partir de certa potència, doncs s'incrementa la temperatura. I això és el que es fa servir amb la regulació legal actual. És a dir, la temperatura que el nostre cos incrementa un grau és quan, des d'un punt de vista legal, es considera que allò afecta a la salut. I amb això hi ha consens científic. Després, el que passa és que hi ha certs efectes, que són els que s'anomenen no tèrmics, sobre els que encara no hi ha, de moment no hi ha cap mena de consens científic. És a dir, perquè ens entenguem, tal com deien aquests 180 científics, ja hi ha més de 2.000 estudis científics que parlen d'aquests efectes, però també hi ha estudis científics en què no es troben aquests efectes. És a dir, estem parlant de que no hi ha consens sobre l'efecte que fa la salut als camps electromagnètics a intensitats més baixes, que és en les que treballarà i operarà la tecnologia 5G. A partir d'aquí el que passa és que la tecnologia 5G farà un salt respecte a la radiació que teníem fins ara. Què vol dir? Que la radiació que absorbirà la població serà superior. Per què? Doncs perquè hi haurà més dispositius i, a més, utilitzarà el que s'anomenen unes freqüències més energètiques, unes freqüències de transmissió de dades més altes, sobre les que no hi ha gairebé experiència en utilització massiva. I aquestes freqüències més altes, a més, tenen més dificultat per travessar les parets i accedir dintre de les cases. Llavors, si dius, i més dificultat per entrar a les cases, el que farà és que hagin d'haver-hi moltes més antenes. Moltes més antenes s'acaba suposant que la radiació electromagnètica en el nostre entorn doncs serà superior. Aquí ve doncs, els dubtes que acaba generant la tecnologia 5G.
El Joan Loient demanava, tan perilloses com les ones electromagnètiques del microones?
Realment no se sap. Si anem a parlar respecte al microones, aquí el que t'he de dir és que el microones, la freqüència que utilitza per escalfar els aliments és una freqüència que fa que les molècules d'aigua entrin en ressonància. Val? Per això s'utilitza per escalfar aliments. I nosaltres som aigua en un percentatge molt elevat. Llavors, diguem que el microones segurament afectaria més, probablement, del que pogués afectar-nos el 5G. Però bueno, realment no se sap perquè molt pocs estudis hi ha sobre el 5G.
Els oients que ens escolten, Carles, els ciutadans, com ho han d'encaixar, això que estàs dient?
Bé, a veure, la tecnologia 5G suposarà un gran avanç des d'un punt de vista social, vull dir, des de molts punts de vista, per exemple, es permetran unes aplicacions mèdiques que ara no es pot, és a dir, una persona a l'altre punt del món estarà dirigint una operació i movent un robot que li farà una operació a l'altre, és a dir, hi haurà unes aplicacions espectaculars. Aquí realment el dubte està sobre l'increment de la radiació que podrà haver-hi sobre la població. Aquí la recomanació seria doncs, la utilització prudent, és a dir, mirar de gaudir dels avantatges que ens aporti la tecnologia 5G, però aplicar la moderació, és a dir, la mateixa que ja es recomana ara. És a dir, si pots fer una trucada d'un minut, no t'estiguis dues hores al telèfon. I aquí la recomanació ens anirà pel mateix sentit. Prevenció, mirar d'utilitzar-ho bé, sense sotmetre's a massa a una radiació excessiva. És a dir, això, per exemple, a les cases, moltes vegades s'ha comentat i s'ha dit en molts llocs, la tecnologia wifi, moltes llars a la nit la tenen connectada, està sotmetent a la radiació la persona que està vivint allà, sense treure'n absolutament cap profit perquè està dormint. Per això s'ha dit, ostres, apaga'l quan no l'utilitzis. Doncs aquí el que es tractarà és de fer-ne una utilització racional. Una altra cosa serà si realment les antenes acaba havent-hi moltes més i molta gent acaba tenint antenes just a davant de la porta, és a dir, de la finestra de casa. Aquestes persones, que ja passa ara, qui quan surt a la finestra i veu l'antena just a l'edifici d'endavant apuntant-li, són casos en què realment la radiació que arriba a aquesta casa doncs acostuma a ser superior a la que recomanen certes institucions, com per exemple el Consell d'Europa. Des d'un punt de vista legal són perfectament segures, representa.
Ens ho diu Carles Sorià, Vilanova i la Geltrú, 1979, enginyer de camins, canals i ports, màster en bioconstrucció, especialitzat en ciutats i territoris sostenibles i en amiadaments de contaminants físics, químics i biològics, assessor i conferenciant sobre la salut ambiental dels espais on habitem o treballem. I abans d'acomiadar-nos, què és la vida per Carles Sorià?
Per mi la vida és un viatge en què disfrutem tot tipus d'experiències. Algunes les recordem com a positives, altres doncs, més negatives, però que el que en considero important és que cadascú de nosaltres prengui part en les decisions sobre com viure la nostra vida, ja que doncs, si ens despistem, les decisions importants doncs, les prenen altres per nosaltres.
Carles Soria, moltíssimes gràcies pel teu temps, que tinguis bona nit i endavant amb els reptes.
Vinga, molt bona nit.